Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 16 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui divendres 3 de desembre. Estàvem parlant de la funció de mare. Farem un incís, però, i ens ho he posat sobre la taula, per descomptat que no aprofundirem en res que no es pugui aprofundir. Però segurament qui més qui menys aquesta setmana, i ens ho deia en Roman, quina setmana més estrany aquesta que ha viscut Sitges i més malaurada amb el cas d'aquest noi que va ser arrossegat pel tren, etc. I qui més qui menys segur que a casa seva ha pensat què passa, com passa i per què, i segur que més d'un ha donat moltes voltes al cap, sobretot en el moment dels fets, sobre com ho pot haver viscut la família, etc. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Suposo que no hi ha especialista que pugui trobar explicació a això, així de cop i volta, no?
A veure, mai lo general ha explicat lo particular. Podem dir moltes coses, però en general direm,
podem especular sobre moltes coses i plantejar hipòtesis sobre moltes coses, no?
I a veure, i de vegades inclús estaria bé que això donés peu a una tragèdia d'aquest calibre, que donés peu a reflexions i a intentar veure, diríem, les institucions que poden fer, ja estaria bé. Però des de lo general pretendre explicar, o sigui, què podem pensar, o sigui, el calvari en el que viuria aquest noi, com per arribar a fer una cosa així, que això li representi, diríem, la liberació d'un patiment insuportable, no? Tu un moment comentaves, no, però tan aïllat dels companys, i probablement no només dels companys, no? Com una mica del món, no? De no poder tenir cap cable al que arrasarar-se, no? De trobar aixopluc o consol, no?
I d'aquí ens venia la reflexió, i es pot dir, suposo, així obertament, ens equivoquem si reflexionem sobre la culpabilitat d'algú en això?
Com des de fora, directe,
sí. És a dir, si des de fora allò la societat s'intervé i comença a dir, mira, tal, és que no sé què, tal.
Bueno, a veure, que és veritat que un acte així desperta moltes culpes en els dels voltants. Els pares deuen estar destrossats, destrossats, perquè el que passa que aquí el que hi ha és un acte d'una violència tan gran que esquitxa tothom. O sigui, és violent pels que estan al voltant, que han de viure amb tot això, no?
El que és violent per la societat en general encara ho és més, perquè ho ha viscut a prop.
Sí.
Tot i que alguns deia pel carrer, què ens passa o què ens està passant? Quan vivim tan de prop casos d'aquest tipus, que no és ni nou ni vell, perquè molt probablement doncs els pares en podien explicar algun que va commocionar el seu dia o algun altre, no? Però sempre hi ha aquesta qüestió de estem fent col·lectivament alguna cosa que no és adequada perquè allò que deies tu, una persona es pugui sentir amb la necessitat d'això, o veritablement aquestes són coses que poden passar a la vida i que en fi, que no tot és controlable, ni tot és mesurable, ni tot és reconduïble, ni tot és tan previsible.
A veure, jo crec que ja dius bé, efectivament
no
és
es pot
així.
Preveure tot, no?
No es pot preveure tot, no podem... És cert, no? Tenim limitacions i en situacions que són molt difícils d'aturar. Et diria, una cosa és un intent de suïcidi i una altra cosa és un suïcidi. Hi ha persones que han fet diversos intents, o com a mínim un, i això ja aixeca tot un moviment, diríem, d'interrogació, de què passa, de per on ajudar, de què està passant. Quan no hi ha, o sigui, quan és directa, és molt difícil d'aturar. A veure, segur que no hi ha maneres. Ara, crec que dit això, també convé, diríem, que això no caigui en, ni en, ni, que no es desatengui i que es ningú, o se li tregui tota transcendència, perquè em sembla ara els, abans la principal causa de mortalitat en la població sana i en joves eren els accidents de tràfic. Ara són els suïcidis. O sigui que a nivell general ha pujat, hi ha més suïcidis. A veure, sempre s'havia dit que en les societats més avançades eren les que tenien més suïcidis, O sigui, els suecs...
Els suïcidis,
Sí. Ara, a nivell mediterrani ja no ho sé. Ja
alguna vegada ens ho has definit molt bé, els mals de l'ànima.
Sí, sí.
Els mals de l'ànima, que són de vegades de molt difícil... solució, sí. Molt difícil reconducció, en aquest cas, doncs bé, a partir d'aquest fet tan malaurat que ha sacsejat tothom, la comunitat educativa, els pares, mares, en fi, tothom, els companys, òbviament, doncs precisament volíem començar amb una certa reflexió a l'entorn d'això, sense que anés més enllà. Però estàvem, i ho havíem deixat amb allò de, bé, del paper o la funció,
la
funció de mare, i aquelles persones que exerceixen la funció de mare plenament i que poden ser definides com a mares.
Sí.
La dita popular diu que madre no hi ha més que una.
Sí.
És veritat?
A veure, diríem que plena i en actiu, pues sí. Que pugui haver-hi el que dèiem, no? En casos de divorcis, de vegades per defuncions o viudetat, noves relacions, no implica una substitució ni un recanvi, però bueno, sí que parcialment aquesta altra persona pot tenir o assolir funcions maternes, però a veure, en un sentit no sé, més light, no sé com dir-ho, o sigui, la mare és la mare i l'altra fa unes certes funcions maternes.
D'acord. I la mare és la que exerceix la funció materna plenament.
Plenament.
Però no cal que sigui dona.
No. A veure, la mare, per ser mare, cal que sigui dona.
Està clar.
Però per la funció materna, no.
No.
Sí. Això sí. Per la funció materna, no.
Que són difícils de definir aquestes línies, On acaba una cosa, perquè, esclar, el fet de la frase popular de mare només n'hi ha una, refereix, òbviament, a la mare biològica, sobretot.
Però jo no sé si però... és més en el cor d'una persona,
Que no en el...
Sí, però és que saps que tampoc. A veure, jo crec que sí, que implica, això és una dita de fill amantíssimo de la seva mare, com més o menys correspon.
Com tantes altres n'hi ha, no?
Sí, sí.
Com ningú fa el menjar com la mare, com ningú...
Bueno, exacte,
com tantes n'hi ha que fan referència a aquesta visió, està clar, diguem-ne, ideal, bonica, edificant de la mare de cadascú, no?
Però és una manera de dir, algú podria cuinar tan bé com la mare. Podria, no sé, fer les romacos, però diríem, el conjunt és insubstituïble, no té igual, no té... I està bé. Bueno, són conegudes, diríem, les disputes entre nora i sogra. Però moltes vegades té a veure amb això, justament.
Per veure qui pot...
Sí, perquè hi ha un tema ja de pertinent.
Qui té un paper més influent.
Sí. Sí.
Qui té un paper més
influent. Sí, i que de vegades són els propis barons que fomenten la competència. O sigui, és un vincle també que porta molt a la possessió. És un vincle bastant possessiu. El patern també, no és que no. Diríem, no el que dèiem, si una mare senti...
No ens hi fiquem tant, amb el patern.
No ens hi fiquem tant. Perquè jo crec que sempre estan les mateixes, perquè el matern és primari, és preverbal, és de vegades és prevital, previda, no? És intrauterí.
Sí, sí.
O sigui, clar,
és, agradi o no agradi, diferent.
Sí, sí, sí.
Diferent en potència, en magnitud, en tot plegat.
Sí, bueno, diríem, en el moment en què costa de trobar o d'establir diferències clares, no? Abans una escola feia un dibuixet d'un senyor i una senyora, ràpid es veia, no? El senyor tenia barret o tenia pantalons,
sí.
No? O fumava un puro, i la senyora pues, tenia els cabells llargs, tenia faldilla, bueno, ara No, és que és un escocès, per això porta faldilla, no sé. A veure, que, i el cabell llarg ja no és un atribut de les dones femení, el barret tampoc, els puros tampoc, doncs la diferència més contundent que queda és aquesta, que, o sigui, que les dones tenen la possibilitat, o sigui, tenen, és la biològica, en certa mesura, és la corporal.
Començarem per una pregunta ben simple, i de tan simple anirem matisant. Un fill o una filla d'una parella divorciada pot arribar a tenir dos pares i dues mares?
Estricto senso, no.
No.
No, no. Té un pare i té una mare. El que pot ser, per exemple, com em van explicar fa poc, diu que és el cas d'una parella en el que ell no ha tingut fills i es va casar amb una senyora que en tenia dos. Quan van començar tot, és, eren petits.
Que és un exemple, diríem, que bastant comú.
Clàssic, sí, sí, comú.
Bastant comú, sí, sí.
És que, sí, el clàssic era l'altre.
Una persona, que, un home que es divorcia, que no havia tingut fills i que s'emparella amb una dona que ja té dues criatures d'una anterior relació.
Exactament.
Per exemple, dues o una, la que sigui.
Dues que tenen un pare. I en un moment, o sigui, al cap dels anys, parlant, no, el senyor els diu, bueno, jo, si no us molesta, jo és que, davant de moltes persones, jo parlo de vosaltres com els meus fills. Jo ja sé que vosaltres teniu pare i mare, diu, però jo, és que vosaltres sou el més semblant a un fill que jo he tingut en aquesta vida. No? I els fills li van dir, pues tu ets el més semblant a un pare que nosaltres no hem tingut mai. Val? El pare és l'altre i el reconeixen com a pare i funciona i van i el veuen i tot, però mira per on a nivell de connexió, de desig, de sentiment, senten molt més patern aquest senyor que no és el seu pare
que no,
el pare biològic.
D'acord, a partir d'aquí hi ha moments en què es pot establir sense voler una confusió de rols i a determinades edats.
A veure, els que crec, que els que porten a la confusió són els adults.
Sí?
Sí, com sempre. A veure, perquè és, no és l'ou i la gallina, això. Això està clar, que el primer aquí és la gallina. Vull dir que és als adults que els hi correspon deixar les coses clares i fer els esclariments que convinguin si el nen o la nena té confusions.
D'acord.
Poder dir-li...
Tingui un nen, 4 anys, 5 anys, 6 anys...
Tingui l'edat que tingui.
Sí. Tingui l'edat que tingui.
Sí, sí. Jo et dic, de vegades es fan forçaments...
És a dir, allò de no ho diem perquè no ho entendrà o no tal, es pot dir que sigui, adaptant-ho a
l'edat,
d'acord, però es pot dir que sigui i és bo dir-ho a l'edat que sigui.
Sí. És convenient, la veritat.
És convenient.
Sí, sí. Evita moltes coses i fa que es pateixi del que es tingui que patir, del que toca i no del que no toca. Perquè quan hi ha invencions, quan hi ha deformacions, no sé com deien això, hi ha una dita que deia, si dius mitges veritats, quan diguis l'altra part, quan diguis mitges veritats pensaran que menteixes, i quan diguis l'altra meitat pensaran que tornes a mentir. I això és una mica el mateix. Si t'inventes històries, passa amb l'amor, la defunció de persones properes, que si està en un estel, que si està la lluna, que quan surt la lluna, i es comencen a liar unes tanganes, perquè clar, els nens són curiosos, pregunten i volen saber. I si no hi ha lluna, i si surten els núvols, i clar, i l'altre va afegint més fantasmagoria al voltant de la qüestió, per no dir el que tothom sap. Perquè aleshores, aquí és el mateix, si una diu mama, li diu mama a qui no és mama, bueno, que, depèn, com dius tu, una mica de les edats, però no costa res dir-li, jo t'estimo molt, però la mama és la mama, jo no sóc la mama. No. Bueno, però jo et vull dir mama. Diu, bueno, pues mira, millor que no, perquè tu mama ja en tens, tu de mama ja en tens. I a mi, no sé, a mi em dius pel nom.
Delicat això,
Sí, però no, els nanos agraeixen tant la sinceritat i que siguin directes i que els tinguin en compte i que els hi diguin les coses com són, que això compensa qualsevol altra qüestió.
O sigui, és un acte d'amor. Que tu creus que moltes vegades els adults del que tenen por és de perdre aquell rol o aquella influència davant el fill, o aquella consideració, per dir-ho així. I que l'agafi un altre, aquella consideració.
A veure, els adults són els que tenen competències, competitivitat, competeixen, no? És a dir, els pares, les mares, els pares tenen por a perdre el seu...
No sé si dir el vincle, l'estimació, el no sé, és que no sé.
A veure, sí, i per cert, hi ha moltes, són situacions bastant doloroses en molts sentits, és a dir, no sé, per un pare sap pensar que els seus fills estan convivint amb la mare i que la mare té una parella i aquest senyor està allà a casa amb el seu, i ell no, pues dol molt i fa molta ràbia i... A veure, ara ha vingut lo de les custòdies compartides d'un temps ençà, ha anat a més, i diríem ara el prototip i el que proposa el Departament de Justícia i el SATAF, que és el Servei d'Assessorament a Famílies, bueno, els jutjats de família, és la compartida, la custòdia compartida, és a dir, una setmana amb un, una setmana amb l'altra. Bueno, és bastant salomònic.
Pregunto molt a peu de carrer, eh? Sí. I això és bo.
A veure, això és bo per unes coses i no tant per altres. Però, a veure, a mi, jo ho vaig, a mesura que ho vas veient, dius, bueno, la veritat és que, sobretot per la funció paterna i pel lloc del pare i pels pares, és un gran alivi. És un gran alivi. A veure, també parlem d'edats. O sigui, edats molt primerenques, tornem a ser-hi. Aquí no hi ha compartida. O si hi ha compartida, ser d'unes maneres molt... O sigui, no hi ha pernoctació, per exemple. No? Perquè
sí, sí.
És així, perquè necessita la mare de dia i de nit. I de vegades més de nit que de dia. I bueno, és el que... I això està, diríem, reconegut i acceptat. Més endavant, la cosa canvia, a mesura que tenen més anys, doncs es pot plantejar la compartida.
Mm-hmm. I fins a quin punt això pot afectar, i ho diem també... en genèric, el creixement del nen o la nena?
Perdó. A veure, afecta com tot, no? És a dir, és una cosa important de la seva vida que incideix en el modus vivendi, però diríem, tot això és secundari a una situació prèvia, que és la separació. És a dir, és sobre una operació fallida que passa això. És a dir, el projecte inicial
no ha funcionat.
És el que no ha funcionat. I diríem que no serà pas que els nens no vulguin. No? És a dir, l'aspiració de tot nen és que el pare i la mare estiguin junts. Quan això no és així, han d'estar veient unes coses com perquè prefereixin que separin els pares. És una situació bastant dramàtica. No? Com perquè diguin mare deixa'l, no? O pare...
D'acord. Perquè...
Aleshores és quan veus que hi ha més que realment. Perquè un nano digui això, més val que hi hagi separació. Segur, és el millor diagnòstic de que la relació va fatal i que esquitxa més estan junts que una... O sigui, és pitjor una mala unió que una bona separació.
D'acord. És pitjor una mala unió que una bona separació.
Sí, arribat a determinats límits, sí. Sí, sí, perquè fa molt de mal. O sigui, veure les persones que més estimes fent-se mal l'una a l'altra, de rebot, li cauen les coses al nen o a la nena, pues, o sigui, més val, és un bon criteri per produir la separació. De vegades, en nom dels fills, es fan una sèrie de coses que no està molt clar que siguin. No? O sigui, per un fill créixer amb un pare i una mare que no es parlen o que tenen una separació de facto...
Tampoc és l'ideal dels ideals.
Tampoc és l'ideal. O sigui... no? Bueno, els pares ja mig pensits o vivint la vida entre parèntesi, pues tampoc és plan.
Entre, no sé si dir, entre un pare i un estrany hi ha una diferència. No sé si per molts nens o nenes la nova persona que s'incorpora a l'unitat familiar o del pare o de la mare pot ser qualificada com un estrany o no. D'entrada.
Inicialment sí. I és una cosa que justament com d'altres a les que s'haurà d'anar habituant de la seva nova situació personal i familiar.
Perquè no? Es pot crear un cert rebuig? vull el pare o vull la mare i no vull aquest senyor o aquesta senyora?
Bueno, depenent de molts factors, però no és una cosa ni automàtica ni molt menys.
És a dir, l'arribada sempre és també...
L'arribada és cauta, de cautela, no? Depèn també com es vagi introduint, i la primera d'allò, clar, no li dirà papà o mamà, ui, que bé, bueno, és, no ho sé. Però aquí també, bueno, com tot, depèn de com vagi païnt la situació original, no? La separació, depèn del vincle que tingui amb el seu pare o amb la seva mare, amb el que té nova parella, com es vagi introduint. Home, hi ha algunes coses que són com de calaix, és a dir, una cosa és que una persona divorciada tingui relacions o diverses relacions, quan són d'aquest caire, sigui passatger o que no tenen... Mira, és a dir, que quan es presenten els fills ja sigui una cosa una mica amb certa...
D'acord, amb certa, no? Base, vols dir?
Amb certa base, exacte. No cal garantia de tota la vida, però bueno, que no és una cosa passatgera, no? Ja d'entrada, no? A veure, de vegades pot passar que alguna persona que ve després resulta que al cap de 6 mesos no ha funcionat. Bueno, tampoc és un d'alta baix, però de ser serios, és a dir, de ser, no?
Sobretot, ho dius d'una manera diferent, hem de ser serios.
Sí, sí, que els nens tenen sentiments i se'ls ha de cuidar i que ja han passat per una situació dolorosa i no cal fer-ne de més. Això no treu per res que els pares tinguin dret a refer la seva vida, a estimar, i a veure, i molts fills reben això, o sigui, no sé si en el primer minut, però al cap de poc, quan veuen que aquesta persona significa alguna cosa pel pare o per la mare, que li aporta
una estabilitat,
sí, una estabilitat, una
joia, riquesa, una joia,
exactament, que s'han estimat, que s'han recolzat, és alivi per una banda, per veure que el pare o la mare estan bé, però també per pensar que no han de ser ells que hauran de compensar tots els mals del pare o de la mare. Que, dit així, sembla estrany, però no ho és.
D'acord, és que t'ho preguntava, no ho he sentit. Bé, hem parlat des de l'inici de tot plegat i fins a quin punt hi ha aquest vincle entre la mare, el fill, o part, la unitat familiar, com tot es deu gairebé al fill o a la filla acabada de néixer. Hem parlat d'aquesta necessitat d'un cert distanciament, però clar, tu ara ens deies que també les parelles tenen dret a refer la seva vida. Es pot interioritzar aquesta, diguem-ne, necessitat o obligació de tenir dret a refer la meva vida si m'he passat bona part de la meva vida pendent de la vida del fill o de la filla? Puc jo canviar aquest ordre de prioritats i pensar, després de tot aquest temps en què m'he bocat per aquest fill o aquella filla, ara jo seré capaç de pensar, no, que jo també tinc la meva vida i la puc arreglar i bé, puc patir pel fill o la filla les conseqüències, però ara em toca a mi poder arreglar la meva situació. Es pot canviar,
bueno,
aquest
veure,
pensament així?
Això sembla més matern que patern, no? El plantejament aquest,
sí,
inicialment.
Que ve vinculat també el que deies tu del mal matrimoni o el bon divorci. El que es pot fer pels fills, o pensar que pels fills aguantem no sé què.
Bueno, és cert també que s'aguanta, en principi s'aguanta més, no? Si hi ha fills que si no hi ha fills. Em sembla, no? Tampoc tinc cap evidència estadística ni d'altra hora, però diríem...
Ni tampoc fas cara que sigui una opció massa bona.
Quina?
Aquesta d'aguantar...
A veure, com a... O sigui, sense... O sigui, aguantar sense condicions, no.
No.
No, no. Perquè tot això que s'aguanta acaba petant. Peta per algun lloc. I normalment quan peten malament. Aleshores, no sé, o sigui, per no tenir discussions, acaba al final una baralla física i fent-se mal físicament, dius, que té de bo l'haver aguantat tant. O sigui, al final acaba la cosa en una tormenta terrible. Però a veure, però és cert que amb els fills, pues les parelles, no? Tenen, o sigui, que la unitat familiar implica més persones i ja no és tu i jo, ja és més tu i jo i ell o ells o elles, no? I implica una altra responsabilitat.
Perquè si fins a un determinat moment algú exercia la funció materna i algú la funció paterna,
sí,
a partir del trencament d'una parella, algú exerceix les dues funcions?
A veure, En certa mesura, potser.
O algú renuncia a alguna funció?
A veure...
O les circumstàncies provoquen que les funcions no s'exerceixin com s'exercirien normalment?
Bueno, diríem que potser sí que la separació és una forma de falla de la funció materna i paterna. Et diria, des de molts nens és claríssim. I preferentment li otorguen la responsabilitat a la mare. Que la mare no ha sabut retenir el pare. Tractar-lo bé, o no sé, o aguantar-se millor, o no sé.
Això a partir de la teva experiència, eh?
Sí, sí. Sí, però seriosa, eh? Però seriosament.
Sona això d'una manera?
Sí, no, és que s'ho prenen fatal. S'enfaden molt i no, que creuen que, o sigui, si realment... No,
és a dir, a partir de la teva experiència s'enfaden més
amb
la mare
que amb el pare.
Que amb el pare.
Sí. I otorga molta... Però justament perquè la mare ocupa un lloc... molt més, és com la persona, si la persona més important del món.
D'acord, m'enfado més a qui més estimo.
Sí, i a qui més potent veig.
Vols dir a qui veig amb més influència perquè les coses vagin bé o malament?
Sí, i qui té més, i qui és més fort, qui és més potent, qui és més... No? És així. A veure, si realment s'ho proposés, anda que no havia de retenir el pare. I tant que sí. El que faci falta, la mare ho pot tot.
D'acord, a partir d'aquesta imatge.
De la mare molt, molt potent, no? I per això et dic, aleshores, si el pare se'n va, és una falla de la mare. Per aquesta regla de tres, de la potència materna d'aquest lloc tan exacerbat. Que de vegades això, part del treball és acompanyar la mare en l'acompanyament del fill o de la filla per anar acceptant que la mare no pot tot i que sí, igual sí, clar que falla la mare, i tant que falla, sí. Però de vegades per uns és la primera troballa de que la mare falla.
Perquè saps, aleshores les funcions com queden repartides?
A veure, no sé si es reparteixen o es complementen...
Fa el que es pot davant les circumstàncies.
Sí, però diríem que inicialment la separació no modifica la funció, o sigui, no modifica l'essencial de la funció. El pare és el pare i la mare és la mare. Uh-huh. Que pugui haver-hi una certa complementació, no sé, a l'escola també hi ha una certa delegació parental, o sigui, materna i paterna, en l'escola... En la llar d'infants, per exemple, és molt evident, quasi no hi ha homes. No? És excepcional que hi hagi un
home en una llar d'infants.
Perquè es delega una funció materna, clarament materna. I clar, la majoria són noies. I aquí hi veus que la mare, o sigui, delega, però delega amb dolor, no és tampoc, delega... A mesura que hi hagi un vincle amb la cuidadora amb la, doncs, i que li doni confiança i que vegi que l'estim, però també o sigui, genera una certa rivalitat o una certa competència de dir aquesta no li estarà donant, ja estarà mirant bé, li donarà tevi, allò, li posarà, la cuidarà també com jo. Mm-hmm. Resposta, no. Segur que no. Seguríssim que no. I de vegades, quan més s'empenya la cuidadora a mostrar-li que sí, que ho fa tan bé com ella, pitjor li senta. Perquè, o sigui, que mare i una sola, i la mare segur que ho vol sentir i vol pensar. No?
10:44 minuts per anar acabant i per deixar un amb per la setmana que ve. Parlàvem, òbviament, de la necessitat d'explicar les coses i de no deixar d'explicar les coses pensant que o no seran enteses o no seran compreses, etc. Clar, com s'explica un procés dolorós i si s'ha d'evitar qualsevol mena de consideració relativament negativa cap a l'altre.
Bé, sobretot, per exemple, en el cas de separació, no? Doncs sí, o sigui, com? Són diverses, té diverses passos, això. Per una banda, l'explicació no és puntual. No és això, una vegada i ja està. És a dir, l'explicació haurà de venir una, dues, tres...
D'acord. És a dir, no és allò, un dia t'ho explico.
Exacte, i ja està.
I ja està.
Sí.
Es preguntarà i es tornarà a preguntar.
Exacte.
I tornarà a venir, tornarà a marxar i
aquí està. Sí, necessàriament. necessàriament.
És així.
Sí, sí, perquè, a veure, són processos de per país, vull dir... Hem de...
I en què aniran venint preguntes... De
clar, clar, i que en les preguntes de vegades és, hi ha una insistència perquè li tornen a dir el que ja sap, però necessiten que li...
Que es torni a dir, que es torni, que es torni a dir. Que es torni.
Però ja t'ho he dit, diu, sí, sí. Però per què? Ja que té un altre cop. Perquè això i tal. Que és algo així, no m'ho puc creure. No em digui, o sigui, no m'ho vull creure, no pot ser, o jo, si és per mi, jo faré força perquè no sigui. Aleshores, és tota la resistència a acceptar la situació. I això s'ha d'entendre, s'ha de comprendre, s'ha d'acompanyar, i s'ha de donar temps, i s'ha de passar una i altra vegada, i s'ha de deixar sempre oberta la possibilitat de noves preguntes. Quan no treu que, o sigui, que efectivament hi ha una certa... un cert dolor allà, òbviament, eh? I als pares no els agrada ser els portadors del dolor dels fills, no els hi fa cap gràcia, i aquí és com moltes vegades comencen, no, però és petit, no ho entendrà, millor no li expliquem. Diu, millor no li expliquem perquè em fa tant de mal haver-ho de dir que millor m'ho estalvio. No vull dir que sigui conscient això, perquè no ho és, però en nom dels fills es deixen de fer i es fan una quantitat de coses que els fills tenen poc a veure. O sigui, que no és ni del fill ni pel fill, sinó pel pare o la mare, el que sent, el que li afecta, el que li costa de parlar d'algú tan dolorós, també pel pare.
Per això anava a dir, més d'un cop pensar, home, no em fa prou mal a mi, que la feina és meva d'empassar-ho, que com li explicaré jo al meu fill o la meva filla si la feina és meva per empassar-m'ho jo mateix.
Bueno, però que aquí és la dualitat que té tot pare, vull dir, dualitat i més coses, no només són dos o tres.
Pare, mare, qui...
No, però en el sentit que ha d'empassar, o sigui, ha de pair situacions personals com a persona, ha de pair-les com a parella i ha de pair-les com a pare. I el dir, no, però és que jo personalment ja em toca molt. Diu, bueno, però com ets pare, no et toca més remei que fer-ho.
D'acord.
No s'hi val excuses.
D'acord. I totes tres no van a la mateixa velocitat de digestió,
No, efectivament.
No es digereix igual una qüestió de parella, una qüestió de pare, que una qüestió personal.
Sí, i de vegades es fan creuaments entre una cosa i l'altra.
Un embolic general.
Sí. No, a mi m'és igual, però, clar,
pel
meu fill...
I jo aguanto, però...
Sí, però ni li serà tan igual...
Ni podrà aguantar tant com sembla que aguantarà. 10:48 minuts, el divendres que ve seguirem, com no, des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.